Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
De juny, 645 programes. Entrevista Green amb la situació energètica a Catalunya amb dos experts de primera línia i, sobretot, lluitadors. Lluitadors incansables. Pep Puig, Jaume Morrón, el Plàter, etc. Molts aspectes damunt la taula. Allara, Plus, Ciutat i Consum Responsable, taxis gratuïts a Mobilitat Green en gallego i la girocleta que s'estén més enllà de Girona. I Empresa i Comerç a Plus, patents de reciclatge de bateries. Catradio.cat, mail, Facebook, xarxa X i 3catinfo.
Quin temps ha fet?
Sens dubte, els darrers 8 dies venen capitalitzats pels rècords de calor de dijous i divendres de la setmana passada. Dijous ja en vàrem comentar algun, fa 8 dies. Divendres va caure el rècord absolut de tot Catalunya en un mes de maig històric. 39,5 per 5 dècimes. No es va arribar als 40 graus en un mes de maig. I després la temperatura que ha anat baixant. Ha estat un descens gradual amb els valors més baixos aquest dimecres. Avui han pujat una miqueta en alguns punts de l'Ebre, en algun punt de l'Empordà, però han baixat en d'altres zones. I sobretot, el que és destacable a hores d'ara són les tempestes, que són notícia a molts punts de Catalunya.
L'entrevista.
Va, anem cap a l'entrevista, José Luis, avui des del Fil Digital. Què et sembla?
Em sembla magnífic. Avui molt interessant.
Molt bé.
Com sempre.
A veure, tenim també a l'altra banda del Fil Digital el Pep Puig, doctorat en energia industrial, un dels grans experts en aquest país de l'energia en tots els seus vessants i ànima del primer molí eòlic, aerogenerador, que es va instal·lar a Catalunya i crec que a tot Espanya. Pep Puig, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
No m'he equivocat, oi, en situar el primer molí?
Bueno, de fet, el primer d'Espanya no, perquè a Espanya hi havia hagut els anys començaments, els 80, el Centre d'Estudis de l'Energia, que va muntar un prototipus allà baix a Tarifa de 5 quilowatts.
Ah, d'acord, d'acord.
Que mai va funcionar gaire bé, però bueno.
Val. Bé, doncs el que va funcionar millor primer. D'acord. Jaume Morrón, aquí a l'estudi, consultor en comunicació de projectes d'energies renovables i una d'aquelles persones incansables que grata i grata i grata a tot arreu per defensar les energies renovables. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Francesc i Pep i José Luis.
Hola, bona tarda.
A veure, a mi m'agradaria que aquesta conversa, en la mesura del possible, perquè estem dues persones a l'estudi, dues en la distància digital, anés sobre la situació energètica actual del país i aquest Plater, aquest Pla Territorial d'Energia que ha arribat i que de forma inexcusable ha de tirar endavant, segurament amb al·legacions, seguríssim, segurament amb modificacions, seguríssim, però ha de ser la columna vertebral de que hauria de servir per enlairar-nos. A veure, Pep Puig, des de des del teu vessant d'enginyer industrial i defensor de les renovables a ultrança i del territori i de tot, el plàter el tirarem endavant?
És clar que hauria de tirar endavant, perquè és per primera vegada a Catalunya s'intenta fer que tots els municipis es posin a generar el que els hi toqui, perquè fins ara molts s'han excusat, molts no han fet res, alguns han començat, però és clar, estem en emergència climàtica, i amb emergència climàtica es necessita fer accions contundents.
Val. I Jaume Morrón, creus que el tirarem endavant?
Jo crec que s'ha de tirar endavant. Suposo que sí que el tirarem endavant, perquè el govern el veig molt decidit, començant per la consellera, però també veig molt, molt decidida l'ànima del Plàter, que és l'ICAEN, i en concret la seva directora, que a la que se li ha de reconèixer una feina extraordinària de missionera de les energies renovables, explicant les bondats del Plàter.
Pràcticament de genolls, no?
Sí, ha fet una feinada tremenda recorrent tota Catalunya i explicant a tots els municipis reunits en els Consells Comarcals, comarca a comarca, amb tot el seu equip, no només ella, sinó també el seu equip, explicant els avantatges del Plàter, la necessitat d'aquest Plàter, i que dona sortida a una reclamació que des dels moviments que han qüestionat el desplegament de les renovables a Catalunya doncs s'havia reclamat des de fa molts anys, que és la planificació. Doncs ja la tenim aquí, la planificació. I aquesta planificació, l'ICAEN, a través del Plàter, l'ha aterrat fins i tot en l'àmbit municipal, que és el que comentava el Pep abans. De manera que quedi ben clar a tota Catalunya que, com deia un titular del diari de la meva ciutat, de Tarragona, fa no gaire, s'han acabat les comarques refugi, santuari, deia, les comarques santuari per les energies renovables, en el sentit que hi havia comarques on no es podien posar energies renovables. Doncs bé, s'hauran de posar, a través del Plàter s'hi posaran, i s'hi posaran d'acord amb la capacitat de recepció que té cadascuna d'aquestes comarques. Això vol dir que el Plàter és perfecte? Home, no. Per això hi ha 3 mesos, que és un període extraordinàriament llarg, que donarà molt de sí, fins al 29 de juliol, per presentar-hi propostes i al·legacions amb la finalitat de millorar-lo. Però no, en el meu criteri, per posar-li pals a les rodes i fer-lo descarrilar. Jo crec que això és l'últim que hauria de passar.
El Jaume Morrón, José Luis, segurament dient jo sóc de Tarragona, diari de Tarragona, comarca refugi, hem entès allò que quan tu o jo, qualsevol dels que estem ara mateix a la conversa, viatgem pel territori i ara, per exemple, en el meu cas, estic en un cicle de xerrades les comarques de Tarragona, i un cop més, escolta, com és que aquí ens cau tot i en canvi hi ha comarques de Barcelona, Girona o Lleida? Lleida, déu-n'hi-do, el tema energètic, vull dir, aquí hi ha la hidroelèctrica, etc, i d'això. Però Barcelona i Girona, molt menys de renovables, no? Aleshores, a partir d'aquí, podríem dir que amb el Plàter arriba Jaume i Pep, primer el Jaume i després el Pep, arriba un ansiat equilibri territorial de què tothom ha de participar d'una forma solidària i igual en aquest funcionament energètic de Catalunya?
Sí, jo veig que això és una voluntat del Plàter i ho explicita molt bé fent la llista de tots els municipis de Catalunya i assignant a cadascú un determinat nivell de potència. Que després això es compleixi o no es compleixi, ja ho veurem. Però és un indicador, és educatiu. Per mi això és educatiu. Tècnicament no sé si és molt bo, però és molt bo comunicacionalment. És educatiu, perquè comunica que tothom ha d'arremangar-se i tothom ha de donar el màxim que pugui donar. I a Tarragona, doncs, bueno, són bona gent a Tarragona, però també...
No voleu ser els rucs.
No.
En el sentit, no, en tema.
No anava per aquí, no. També hem de dir que tenim molt de recurs eòlic a Tarragona. I aleshores, clar, a Tarragona i Terres de l'Ebre, tenim molt de recurs eòlic i, per tant, és lògic que la implantació eòlica s'hagi concentrat al començament allà. Però, amb l'evolució de la maquinària eòlica, amb les pales més llargues, amb les torres més altes, doncs hi ha altres llocs que potser no s'hi havia pensat mai, però que ara esdevindran, jo diria que de les primeres comarques de Catalunya, i estem parlant de Lleida, de les Terres de Lleida, estem parlant del Segrià, estem parlant de la Segarra, que hi haurà molta capacitat de generació eòlica. I després la fotovoltaica, que és ubiqua, la fotovoltaica la podem posar pràcticament a tot arreu, en fi, tenint en compte, evidentment, quan dic a tot arreu, dono per sentat que complirem la llei, que complirem la llei, i hi ha llocs on no es podrà posar, però es pot, és més difusa i és més, no necessita d'aquest recurs escàs que és el vent, sinó que la podem posar arreu, també a Barcelona i també naturalment a Girona, i molta tant a Girona com a Barcelona, i a Girona doncs evidentment hi haurà d'haver parcs eòlics, i en fi, un dia d'aquests veurem el primer aerogenerador rodant a Barcelona, que és un aerogenerador únic d'autoconsum, però d'una certa potència, de 2 megawatts, el veurem, jo crec que fàcilment en els propers mesos, aquest aerogenerador.
On estarà?
A la seu d'Amazon.
D'acord.
A la seu d'Amazon.
Perfecte. Sí. A tocar de l'aeroport del Prat.
No, Girona.
D'acord. Havia entès a Barcelona. No, clar, no em quadrava. D'acord.
Aquest és el Far d'Empordà. A Barcelona n'hauríem de veure un altre. N'hauríem de veure un altre d'aquests aerogeneradors.
A Collserola.
A Collserola. Això s'haurà de treballar i és una de les al·legacions que caldrà fer al Plater.
Pep, alguna consideració a afegir?
No, que... A veure, el desenvolupament de l'eòlica a Catalunya ha anat molt en funció del desenvolupament de la tecnologia. Fa uns anys la tecnologia era la que era i es buscaven els llocs més ventosos perquè estaven dissenyats en principi els aerogeneradors per règims de vent molt alts. Però amb l'evolució tecnològica ja ha anat a vent, el que podem fer avui és aprofitar el vent en llocs on en el passat era impensable fer-ho. Per dues raons, perquè els aerogeneradors generen a velocitat més baixa, comencen a generar velocitats de rotació més baixes i perquè fan torres més altes. Aleshores, el fregament que hi ha superficial a la terra, del vent sobre la terra, l'evitem perquè anem
Està
a altures de més de 100 metres.
José Luis.
Fixa't, a veure, jo fa molts anys que sempre que he fet un programa de televisió, i el Pep ho pot confirmar, li he anat a trucar i li he entrevistat per conèixer la seva opinió. Oi, Pep? És a dir, que sí, jo sempre i per mi has estat un referent i ho continues sent. Amb el Jaume sí que de vegades hem tingut més punts de debat, no? No contraris, de debat. Això em fa dir que els quatre que estem ara en aquesta conversa, els quatre som defensors de les energies renovables. Tots quatre. Sí que recordo que un dels objectius del Pla Territorial, si no vaig mal entès, era reduir la tramitació administrativa un 80%. Era així, Jaume?
No sé si ho aconseguirà, això. Des del punt de vista urbanístic, sí que es reduirà. S'ha de reduir perquè dona instruccions molt concretes a les comissions territorials d'urbanisme. De fet, el Plater és una figura d'urbanisme, és un pla territorial sectorial que ordena urbanísticament, doncs, i que ajudarà a les comissions territorials a anar més ràpid. I, de fet, l'urbanisme, la tramitació urbanística s'ha demostrat en aquests anys que portem de vigència del Decret Llei 16/2019 de 26 de novembre de l'any 2019, és a dir, 6 anys, doncs... s'ha demostrat com la pota que retrasava tot, perquè havia de lliurar una aprovació dels plans urbanístics en un període màxim d'un mes després de l'aprovació ambiental, i de 400 projectes que s'han tramitat, només 30 han aconseguit arribar amb aquesta fita.
Wow. Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Per això jo et deia això, de l'objectiu que... assolir aquest objectiu del 80%, que trobo que és, bueno, és un objectiu fort, és a dir, que per això hi ha una eina que és fonamental, que és generar consens al territori. Estem també d'acord els quatre. Llavors, jo, que en un moment mai pot, ningú pot posar en dubte que he defensat i defenso les postures de preservar la biodiversitat i l'impacte ambiental de la instal·lació de les energies renovables, com deia el Pep a l'inici, donada la situació en la que ens trobem en aquest moment, tots hem de fer una maduració del discurs. Tots. I veig que de la banda del moviment ecologista més, més del segle XX, és a dir, d'aquest moviment ecologista pancartista i de despenjar-se de les torres i no de seure en una taula i conversar i mirar de trobar consens, per part d'aquest moviment les postures es mantenen. Aquí tenim, jo he fet una maduració i crec que, efectivament, estem en una situació d'emergència. El canvi climàtic és la pitjor i la millor i la més important amenaça per la biodiversitat, i l'eina més important per fer front al canvi climàtic és el desplegament urgent, ràpid, de les energies renovables.
I electrificar, llavors, evidentment.
I electrificar, efectivament. Sí, sí. Vosaltres, Pep i Jaume, davant d'aquesta situació que l'he fet jo, no l'he descrit vosaltres, com us hi trobeu? Perquè, clar, això de sostenella i no mandalla, és a dir, de no canviar el discurs, això es porta a la paràlisi absoluta.
El que passa que jo crec que s'ha de valorar en els seus justos punts tota aquesta oposició sorollosa, perquè són minories. Jo he fet un seguiment de totes les concentracions que han fet i són molt poca gent. Mira, són tan poca gent que són més els que participem en el projecte eòlic comunitari de Pujal. Llavors, jo crec que també, de vegades, des dels mitjans i des de determinats sectors, s'hi dona massa importància a tot això. A banda que tots aquests grups, fixa't com és el seu nom. El seu nom, cap d'ells, utilitza la paraula ecologista.
No.
Són sí. Proteccionistes, sí, sí. Són defensors de la natura,
bueno,
són...
sí,
que era
sí.
Els orígens del moviment ecologista més conservacionista era aquest. Però jo crec que ja durant el segle XX l'ecologisme va evolucionar molt. Va evolucionar molt en el sentit de que no només era practicar la resistència, sinó que era practicar la innovació. La innovació vol dir amb les relacions dels humans, amb la natura, amb la tècnica, amb moltes coses. I justament les renovables són un fruit de tot això. Uh-huh. Perquè fixa't que la tecnologia eòlica es va començar a desenvolupar als anys 70 a Dinamarca a partir del moviment antinuclear, que va aconseguir que el seu Parlament digués no a les nuclears. I avui és el país que té més eòlica del món en proporció de la generació d'electricitat. I s'ha demostrat que l'eòlica actual, amb aquestes màquines grosses, permeten fer totes les activitats que es feien prèviament en el lloc on s'implanten. Vol dir que l'impacte suposat és molt reduït, i en els casos que hi pugui ser es pot mitigar. Llavors, jo sóc més radical avui dia, sóc més radical que fins i tot hem fet una al·legació des de l'associació que presideixo.
Escolta, Pep, ja ho eres molt de radical en aquella època, vull dir, de molt peluts ho éreu, de perseguits pels grisos, de vistos allà... Bé, ho éreu molt,
però,
de radical.
Però eres radical, si em permets, Francesc. El Pep sempre ha estat, i els seus, el seu, la gent que ha estat amb la que han fet aquesta tasca, sempre han estat radicals a defensar un model energètic en el que tots, no només els que estem en aquesta conversa, sinó que i tots hi cabem, és a dir, que no estaven defensant un model energètic sectorial com el que estava implantat, m'entens?
Clar.
Era exactament el contrari. Aquest radicalisme, escolta'm, jo crec que
clar.
Tots... li donaríem suport. Tots.
Clar, perquè, José Luis, Pep, Jaume, sí. Si una virtut tenen les renovables, és aquest poder ser comunitàries, democratitzar una cosa que al final, des del punt de vista de l'essència de la democràcia més orgànica, és sensacional. I un país com Catalunya, bé, Espanya, Portugal, desgraciats energèticament parlant, en l'era del petroli, el gas i el carbó, passem a tenir uns avantatges bestials.
Sí, només cal mirar els preus de l'electricitat d'aquests països d'Espanya, en aquest cas, perquè el mercat és Espanya i Portugal, oi? Uh-huh. I sí, tenen totes les virtuts, les renovables tenen totes les virtuts. Evidentment són renovables, no s'acaben mai. Jo, però sempre m'agrada destacar una virtut que crec que és la primera i la més important de tot, són les nostres energies, són energies autòctones, sí, nostres, quilòmetre zero.
Això és el retorn directe, és el retorn directe a la
correcte.
Societat dels beneficis
correcte,
que poden generar
correcte.
En tots els sentits.
I de tota mida, és a dir, aquests grups que s'han quedat, com deia el José Luis, encallats una miqueta en el segle XX, tenen l'oportunitat, si volen, doncs de fer el mateix que ha fet que ha liderat el Pep Puig a Pujal, és a dir, recollir persones que tinguin interès per aquesta energia de quilòmetre zero i muntar instal·lacions de renovables en base de cooperatives, en base de comunitats energètiques. No cal ser un monstre de gran com Iberdrola per estar present en el món de les energies renovables. Tothom hi cap aquí, tothom té la possibilitat de fer aportació, com es veurà en el Plàter. Hi haurà municipis petits que tenen poc recurs, però que tenen també la possibilitat i que des de l'aprovació del Plàter s'estimularà que això sigui possible. Doncs en un nivell més micro, doncs també associacions i aquestes organitzacions conservacionistes i ecologistes, jo és el que els trobo a faltar. Que a banda d'aquesta crítica, que en fi, tenen tot el dret a fer-la, però que facin una aportació en positiu i que col·laborin i que portin electrons renovables a la xarxa elèctrica.
Fa uns instants, Pep, has entrat en el tema nuclear. L'energia nuclear, ara mateix, segons les fonts, això hauria de ser exacte, però segons les fonts, al món hi ha entre 196 i 200 països. No sé ben bé on ballen aquests quatre països. Però bé, n'hi ha una quinzena, potser no arriben ni a la vintena, entre 15 i 20, que sí, han tirat endavant doncs, centrals nuclears, energia nuclear, però ara mateix hi ha uns exemples d'unes nuclears a Europa, Flamanville 3, Hinkley Point C3, etcètera, 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 amb dècades d'execució de la central...
No, no. No només dècades d'execució, és el més escandalós de tot això, és que dins, perquè ells, aquí ja entrem en temes econòmics, que és el que ells defensen, no?
O sigui, no, aquí el cost, etcètera, clar.
Aquests 20.000 milions d'euros de Flamanville i els 50.000 milions d'euros de Hinkley Point, encara que siguin dos reactors nuclears, per 3.200 megawatts la segona i per 1.600 megawatts la primera, 20.000 milions d'euros per 1.600 megawatts, però què ens està passant? És que estem bojos o què ens està passant?
El cost és demencial.
No, és que no té cap sentit. No té cap sentit.
Mira,
això...
no té sentit segons com ho miris. I m'explico. Vull dir, fixa't que els països que s'han tornat a ficar això, Anglaterra, França, són països que disposen de tecnologia nuclear militar. Llavors, el problema que hi ha és que si tu abandones la nuclear civil... deixes de tenir gent amb coneixements per fer la gestió de l'armament nuclear. I aquest és el problema de fons. I aquest és el problema de fons a la Xina.
Vols dir que EDF treballa per la... Sí? Sí? Bueno, sí, és inquietant.
Veure,
estàs dient,
és inquietant. El Pakistan...
Veure, hi ha una relació, vull dir, la tecnologia és exactament la mateixa. L'única cosa que varia és el grau d'enriquiment. I això, un cop tu domines una cosa... pots arribar a l'altre perfectament, i això ha passat a la Índia, això ha passat al Pakistan, això ha passat a Israel. I, escolti, la gent que s'embolica en fer nuclears, l'objectiu que té en el fons és arribar a l'altre, és arribar a l'altre. I el cas de l'estat espanyol és ben clar, si tenim nuclears és perquè el Franco va voler la bomba atòmica. Ho hem de dir clar i ben reconegut. No vam entrar en el tractat de no proliferació fins als anys 80 en plena democràcia.
Pep, Jaume, ara mateix, a més, les nuclears caldria complir el calendari de tancar-les perquè són una amenaça directa a l'estabilitat del sistema elèctric, bueno, tenint en compte l'avanç de les renovables.
Sí, aquí hi ha un acord de març de l'any 2019 que signen les companyies elèctriques propietàries dels reactors nuclears i Enresa, que és l'empresa que ha de gestionar els residus i el desmantellament d'aquestes instal·lacions, i acorden un calendari que comença l'any que ve, que comença el 27, el novembre de l'any 27, tancant el primer reactor nuclear de la central nuclear d'Almaraz i que continua l'any 28 amb el segon i que continua l'any 2030 amb la primera central nuclear de Catalunya i l'única, Escou, i l'única que hi ha al País Valencià, Cofrents. Bueno, ho anirem veient. Què està passant a banda d'aquest acord que és perfectament vàlid a data d'avui? Què està passant? Doncs està passant que les nuclears, cada vegada, el que has insinuat ara mateix, Francesc, cada vegada produeixen menys perquè, sobretot la fotovoltaica, en hores de dia, en hores de sol, els està erosionant el mercat, els està erosionant. La fotovoltaica ha posat en servei a l'estat espanyol de l'ordre de 7.000 megawatts l'any 25 i en posarà probablement 8.000 megawatts més l'any 2026 i tot això va a plena potència, funciona a plena potència, baixa el preu del mercat i les nuclears són incapaces de competir...
De ser competitives i que els hi surtin els
evidentment,
números.
Evidentment, i en molts casos, i ha passat uns quants dies l'any 2025, i ara començarà l'any 2026, les pròpies companyies elèctriques propietàries de les centrals nuclears les aturen perquè prefereixen tenir-les aturades que no pas subministrar electricitat a pèrdues.
Això vol dir que aquest estiu del 2026 veurem...
Això tornarà a passar, i tant. Passarà més que l'any passat perquè hi ha més capacitat de generació solar fotovoltaica i perquè també hi ha més capacitat de generació eòlica. Però qui afecta més és la fotovoltaica perquè erosiona el nicho nuclear, l'erosiona durant el dia, que és quan la nuclear hauria d'estar
funcionant. Però en canvi, Jaume, en temes d'estabilitat de la xarxa elèctrica, que ells sempre jugaven aquesta base de dir nosaltres som fonamentals per l'estabilitat de la xarxa elèctrica, avui dia les renovables també donen
Sí, i a més les nuclears el dia 28 d'abril de l'any 25 van ser les primeres que van fugir. Sí o no?
Sí.
Van ser els que van fugir. Per protegir-se, sí, naturalment, per protegir-se. Doncs ara, en fi, aquí hem tingut una paradoxa, que és que la Comissió dels Mercats i de la Competència doncs tenia pendent des de l'any 2020 una sèrie de protocols, fer uns protocols per permetre que les renovables ajudessin al manteniment de la tensió, i això no arribava, i ara no estic segur si és el 2020 o posterior, però és igual. O sigui, va estar uns anys sense aprovar aquests protocols. Finalment aquests protocols s'han aprovat i ara ja hi ha més de 4.000 megawatts, més de 4.000 megawatts renovables que tenen capacitat de donar aquest manteniment de la tensió. I vindran més sistemes, i Red Elèctrica ja ho està, ja n'ha tret un parell, informació pública, generadors síncrons, un al País Valencià i un altre a Andalusia, però vindran fins a 8 per estabilitzar la xarxa, i anirem veient millores amb aquest canvi de paradigma, que és passar de la generació elèctrica centralitzada en molt poques unitats, com és el sistema del passat, a un sistema basat en renovables variables, que és el sistema d'avui i del futur, i dispers, de generació dispersa.
Escolteu, m'agradaria tornar al territori, perquè una virtut de les renovables, i és una cosa que no hem comentat, és que poden portar i molt valor afegit en el territori, allà on s'instal·len. Potser en el passat hi ha hagut models d'aquests d'arribar i passar el corró, no? Però ara s'intenta en moltes d'aquestes instal·lacions trobar wins-wins, sobretot per part del territori, que fixin població.
I no només en qüestions econòmiques, com diuen des del Ministeri. Clar, el Ministeri es diu del repte demogràfic també.
Clar,
és un objectiu que té. És a dir, la transició energètica contribueix de manera categòrica al repte demogràfic de retenir la gent al territori, sinó què?
Clar, és a dir, escolti, vostè que em munta aquest parc eòlic, que em munta aquests molins, mantingui'm una botiga de conveniència al poble per la gent gran, mantingui'm no sé què, no
tan... Gent als gent. Pobles.
Clar.
Moviment.
En aquest sentit, tot aquest guanyar del territori es va incorporant en els projectes, això, diríem, va agafant greix la maquinària.
D'això se n'ha de parlar més i se'n parla molt poc.
Clar.
Assolir els objectius de la Proencat, que és la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050, que és la que són els objectius que el Pla Terra-Terra en els municipis i a les comarques, agafa els objectius d'aquesta prospectiva energètica i els divideix entre tots els municipis de Catalunya. Doncs assolir aquests objectius vol dir que cauen sobre tots aquests municipis que instal·laran les renovables 14.000 milions d'euros en impostos durant 50 anys, fins a l'any 2050. Cauen aquests 14.000 milions, cauen, plouen aquests diners. Uh-huh. Aleshores, això és una barbaritat de diners, és una barbaritat. I aquí sí que jo el que trobo una mica a faltar és que en el passat hi ha hagut ajuntaments que han tingut la mà trencada d'alguna forma amb això, I que aquests diners, en comptes d'invertir-los, s'han gastat. Però també hi ha molts ajuntaments que expliquen el que fan.
Clar.
I que estan en la línia, les seves actuacions, en la línia de fixar la població. Jo conec molt bé un alcalde que és un gran defensor de les renovables i que té instal·lats aerogeneradors en el seu terme municipal, que és l'alcalde de Talavera, suposo que es pot explicar.
Sí, clar.
Que és l'alcalde de Talavera, el Ramon Trullols, que el Ramon Trullols...
Talavera la Segarra,
Talavera la Segarra.
Que ningú pensi en Talavera de la Reina.
No, res de Talavera de la Reina. Talavera la Segarra, que està preciosa i ha estat fa molt pocs dies.
Sí, amb una verdor bestial.
Bestial, està preciosíssima.
Territori Toni Nadal, perdó.
Molt bé. Doncs aquest alcalde, el Ramon Trullols, és alcalde des de les primeres eleccions municipals i sempre en majoria absoluta. I simultàniament sempre ha defensat els aerogeneradors per al seu terme municipal. I també ha explicat què fa l'Ajuntament de Talavera amb els diners que ingressa d'aquests aerogeneradors. I una de les coses que fa és intentar mantenir els avis en el poble. I per això el que fa és tenir contractat personal sanitari que pugui assegurar que són visitats aquests avis. I per què mantenir els avis en el poble? Doncs el Ramon diu, el dia que els avis marxen del poble i que se'n van a viure amb els nets a ciutat,
el poble
es mora, perquè els nets ja no pugen al cap de setmana.
Clar.
O sigui, una cosa tan simple com això, l'eòlica ajuda, és molt senzill això, és molt senzillet i és una cosa molt petiteta, però molt important. Això és molt important. Llavors s'ha de veure què és el que, amb aquests diners, amb aquests ingressos, què és el que fem. I a més jo hi afegiria que des del govern s'hauria de regular també alguna manera d'aportació addicional, diguem-ne, per part de les companyies productores, alguna manera addicional en els impostos, perquè aquests 14.000 milions d'euros són només impostos de... impostos directes, l'IAE, l'impost, l'IBI de les instal·lacions aquestes. Però algun tipus de compensació addicional s'hauria de regular substituint els convenis voluntaris que han existit entre empreses i ajuntaments i que algunes vegades, doncs, amb canvis de propietats de les instal·lacions de renovables, alguns promotors no han respectat. Això s'hauria de... de regular des del govern i posar-se d'acord, perquè hi ha marge per poder-ho mantenir això, i això segur que ajudaria aquest objectiu important, que és mantenir el territori viu i amb uns ingressos, el país viu, i amb uns ingressos doncs, importants per part de les persones que treballen en aquestes instal·lacions.
Pep, ara estic pensant en el molí i el que és viure de l'aire. Veurem alguna rèplica a Collserola, com abans insinuàvem?
Hi estem treballant en això.
D'acord.
Tenim fet una avaluació ambiental molt positiva, que es diu que no afectem cap cosa de l'altre món que no es pugui tocar. I, per altra banda, ens estem barallant amb un ente que és l'Ente Espanyol de Seguretat Aèria.
Ah, sí, clar, en aire.
Pel tema dels radars, perquè diu que els interferim els radars. Jo al·lucino quan la burocràcia del país espanyol diuen aquestes coses, perquè he viatjat pel món i he vist parcs eòlics a tocar d'aeroports. I no sé, allà deuen tenir uns radars que ho deuen interpretar, no?, tot això.
Sí, en aquest sentit em consta també el tema de la Panadella i el radar meteorològic a la Panadella i el Plàter, etc, etc. Jo, des del meu desconeixement més tècnic de la matèria, vull creure que hi ha d'haver maneres. Sí que és veritat que nosaltres en el radar meteorològic, els molins, ja ho sabeu, que hi ha precisament els de viure de l'aire, pujar i tots aquests, sí que surten com a pluges, però jo crec que tècnicament hi deu haver la manera. En tot cas...
Si a Europa ho això. Solucionen, no veig per què aquí no
per
es això. Pugui solucionar.
Per això, per això,
més,
per això.
A veure, ens diuen que els nostres molins afecten el radar, i resulta que la Torre de Collserola, que és molt més alta, no el deu afectar.
Després hi ha el moviment, però sí, hi ha coses d'aquestes... Clar, una cosa és la torre que és fixa i una altra és...
El molí que dona voltes les pales.
Sí, però...
És un obstacle igual que un altre.
Sí, està clar. Per això et dic que jo tècnicament no puc anar més enllà, perquè desconec totes les entranyes, més d'enginyeria electrònica i de la propagació i tot això. Però bé, en definitiva...
Hi ha d'haver solucions, Francesc, hi ha d'haver solucions, perquè, mira, jo n'aporto una de ràpida, un fet ràpid, Anglaterra. Anglaterra està rodejada pel mar de parcs eòlics marins. Al sud d'Anglaterra hi ha parcs eòlics marins, davant de la costa de Brighton, a l'oest, a la mar d'Irlanda, hi ha parcs eòlics marins, davant de Londres hi ha parcs eòlics marins, i volen els caces... De la RAF. Volen allà. I al començament dels parcs eòlics marins, els militars de la Força Aèria estaven molt espantats, però han buscat una solució i han fet compatible el radar militar, el radar de defensa, han fet compatible aquest radar de defensa amb la presència d'aquests parcs eòlics. Per tant, és qüestió de posar-s'hi i trobar-les les solucions, i segur que es poden trobar.
Escolteu, Pep, José Luis, Jaume, encara que no us ho cregueu, portem 36 minuts. El tracte eren 30. El tracte, diguem, no amb vosaltres, era més o menys el que teníem previst. I clar, podríem estar xerrant i podríem parlar de la MAT, Aragó, Catalunya, de tot el que són els 250 quilòmetres quadrats de parcs eòlics a 24 quilòmetres de la costa davant del Golf de Roses. Podríem parlar de les centrals de bombeig, etc, però és que no tenim més temps. Haurem de trobar el moment per anar refrescant. Mentretant, sapigueu que tenim un llibre de l'aprofitament de la força del vent, molt recomanable. Tenim actius el Pep Puig i el Jaume Morrón a les xarxes socials, amb explicacions, jo crec que sempre rigoroses, i bé, en definitiva, endavant. Moltíssimes gràcies, Pep Puig, doctorat en energia industrial, Jaume Morrón, consultor en comunicació de projectes d'energies renovables, i José Luis, un cop més.
Gràcies.
Continuarem.
Moltes gràcies.
Vinga.
Adéu-siau.
Salutacions, adéu.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu, adéu.
Llar A i consum responsable.
Taxis gratuïts.
Deixa'm que t'expliqui aquesta història, perquè segurament, a lo millor, alguns oients ens poden dir més pobles i més ciutats, i algunes...
Ja sé per on vas, és el que jo sempre m'havia preguntat, que per què no es feia. Però, a veure, comença, jo no m'he llegit el guió,
ja veuràs.
Comença i aviam si vas per on jo penso que deu anar aquest tema.
Durant 4 dies a la setmana, la gent gran i les persones amb discapacitat de Berea, un poble d'Ourense, a Galícia, poden utilitzar el servei de taxi gratuït per anar a l'Ajuntament, la farmàcia o al centre de salut. I la gent pensarà, home, per anar a l'Ajuntament o per anar a la farmàcia des del poble... No, compte, perquè això no és un poble com el que aquí tenim entès. Això són pobles amb nuclis urbans disseminats pel municipi.
I cada vegada n'hi ha uns quants.
A Catalunya n'hi ha uns quants, efectivament.
Sí, sí,
però
sí,
cada vegada hi ha una quilometrada entre un nucli, i un concejo, que diuen ells, i el municipi, no? Mm-hmm. Aquest servei és clau per garantir l'accés al servei de la salut dels veïns d'aquest municipi. Fins aquí ho tenim clar, no? És a dir, i per fer les gestions, són 40 aldees i masos aïllats, 40 aldees al poble de Berea, al municipi de Berea, Ourense. Molt bé. A Molina de Segura, una ciutat de Múrcia, i aquí ja anem escalant, Molina de Segura ja comença a ser una ciutat, bueno, ja segurament que tindrà uns milers d'habitants, que també ha començat a prestar aquest tipus de servei. Això està passant ara, és una corrent, com si diguéssim, a tots els ciutadans. Un altre, l'Ajuntament de Cangas de Narcea, amb un canvi. L'Ajuntament de Cangas de Narcea, Astúries, també ofereix taxi gratuït a les persones grans o en situació de vulnerabilitat social de la zona rural del municipi, però en aquest cas no per anar al metge o per anar a la farmàcia. Compte! L'ajuda permet als beneficiaris la utilització del servei de taxi gratuït, viatge d'anada i viatge de tornada del concello al centre de cultura, a les persones que no visquin al poble però que vulguin participar en activitats que afavoreixin les relacions socials, xerrades, clubs de lectura, exposicions, tot tipus d'activitats culturals, o un partit de futbol del Cangas contra el Villarrobledo, m'entens? És a dir, això gratuït per la gent gran. Està pensat per facilitar la mobilitat dels veïns, però sobretot per fixar població als nuclis. Perquè què fa la gent gran quan entren aquestes dinàmiques de pèrdua de mobilitat o quan comencen algunes discapacitats que ja comencen a ser més serioses? Se'n van. Abandonen el mas, abandonen els nuclis urbans i se'n van amb un piset al centre de la vila. Això és caòtic. No només això que en diem la Catalunya buida o l'Espanya vaciada. No. Pels ecosistemes naturals. Perquè l'abandonament del món rural, que ningú ho dubti, és una amenaça també per la natura i també per la biodiversitat. El pagès fa territori, vertebra l'ecosistema, i si m'apretes una mica, està més en perill d'extinció el pagès que el trencalós. Per això és important aquest tipus de mesures que, com tu deies abans, per què no ho fem? Però ja...
Jo sempre crec que hi comença a haver alguna experiència al
de
Pallars,
taxistes que a nivell particular i a nivell propi ho fan.
Sí.
Ells, a títol personal.
Però el que no he entès gaire és que hi hagi a molts pobles un servei de bus o minibús que traslladi doncs, a gent gran a hospital o d'això i tal. I això té un cost molt gran, perquè recordem que un autobús gasta 60 o 70 litres de gasoil als 100 quilòmetres.
Si posem un taxi elèctric...
Bé, ja és la repera. Clar, aleshores, em dóna la sensació que és infinitament més car mantenir busos o minibusos donant voltes sense ningú o de tant en tant hi puja algú, que no posar taxis a demanda
per trasllat, doncs, a l'hospital.
Però fixa't que aquí, alguna...
aquí va més enllà, perquè hi ha el tema cultural,
clar,
hi ha el tema de les relacions socials,
clar,
i això és molt, molt, molt assenyat, intel·ligent.
L'Ajuntament organitza una xerrada del Francesc Mauri, Artesa de Segre.
Clar.
I hi ha moltíssima gent interessada en anar-hi, però no hi té la possibilitat,
clar,
perquè té mobilitat reduïda, perquè no té ningú que el porti.
Clar.
Escolta'm, i aquell taxista d'Artesa que li donem un ajut des de l'Ajuntament, fins i tot et diria que li financiem el taxi elèctric i que treballi per nosaltres una o dues vegades a la setmana per anar a buscar la senyora Teresa, el senyor Francesc, que no
escolta,
tenen cap...
Escolta,
ho tinc tan clar.
Tu agafa el taxi que l'Ajuntament et paga l'electricitat.
Molt bé.
Pels viatges privats o pels viatges aquests a demanda de la gent gran. És a dir, al final, aquestes fórmules imaginatives... tancar compartiments
no
és la mort.
Això els anglesos li diuen win-win. I aquí li diem guanyem tots, no?
Clar,
és a dir, que
clar,
tot, el clar municipi, la gent, el taxista i el medi ambient.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
La girocleta.
Que em té enamorat. El Bicing és un producte madur, és un producte arrelat absolutament a la ciutat. Barcelona té un dels equipaments de bici de bici compartida més importants d'Europa, però...
Que parles de Barcelona, hem de fer un tema. Estic llegint molta gent que es queixa que a Barcelona no hi ha nous carrils bici, que no creixen...
Que estan col·lapsats.
Bé, però que no se'n fan de nous.
És probable. Ara
sí,
que ho dius...
Hi ha gent molt emprenyada en el món de la bicicleta, estic llegint darrerament, que no s'ha fet ni un quilòmetre més fa molt temps.
T'haig de dir que el traçat, estic pensant ara així, estic volant per sobre dels carrils bici, el traçat que tenim ara no és dolent, eh? És a dir,
no,
transversalment l'eixample
no,
està absolutament cobert.
No t'estic dient això, però hi ha gent del món de la bici que he llegit empipada,
ja,
però bé, això ho hem de valorar,
no sé si la gent
és...
aquesta empipada agafaria el Bicing per pujar a Putxet o per pujar al Carmel, és a dir,
el Bicing elèctric, segur.
Home, amb el Bicing elèctric sí, segur.
Sí, clar.
Clar. Sí, clar.
Jo que sóc poc esportista, a mi em va facilitar un parell d'anys la vida.
Però en tot cas, el Girocleta, la notícia que tenim, que el Girocleta és el servei de lloguers de bici de la ciutat de Girona, que s'ha demostrat com un dels més eficaços per promoure la mobilitat sostenible a dins de les grans ciutats. Fora de micro parlàvem de que Girona ja ho té, aquesta capacitat. Primer, perquè els estrangers que fa molt temps que fan servir el Girocleta són gent que entén la importància de la mobilitat sostenible, que entén que li dona importància a la qualitat de vida basada en la qualitat de l'aire, però el repte continua sent estendre les xarxes com el Bicing, com el Girocleta, més enllà de l'àmbit municipal. Això és el que ens explicava fa poc el responsable de mobilitat de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb la connexió dels municipis amb Bici, no? Que és aquest sistema que connecta tots els municipis, tots no, però bona part dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Bé, ara Transports Municipals del Gironès ha anunciat que s'instal·laran 8 noves estacions del Girocleta, amb el que s'arribarà a 40 punts de servei. Home, hem de pensar les dimensions que té Girona i 40 estacions de servei per de Girocleta comencen a no estar malament, no? Hi ha ciutats com ara Vitòria, que en tenen moltíssims més, que és en la que s'emmiralla Girona mútuament, perquè jo he estat a Vitòria amb el consistori i ells segueixen molt de prop les experiències de Girona, i a Girona em consta que també, no? La Green Capital li va donar una empenta molt forta a Vitòria i l'han continuat endavant. La novetat és que bona part d'aquestes noves estacions del Girocleta, d'aquestes 8 noves estacions, aniran a parar a l'àrea metropolitana de la ciutat, i un dels municipis on arribarà és Salt. Les ubicacions no són definitives, perquè el que ha volgut el consistori, com no pot ser d'una altra manera, és consensuar-les amb les associacions de veïns, però tot sembla indicar que s'estendrà cap als municipis del costat, a més d'arribar al campus de Montilivi, que jo diria que... Jo no sé si hi ha una estació de girocleta al campus de Montilivi, si no hi ha, error, com diria el Cruyff, falta. Això és falta.
Sí, que el campus universitari...
És un dels més importants que tenim al
país. Home, Montilivi, ja ho crec.
El Parc d'Innovació i Recerca també és molt important i molt m'ha sorprès que no hi sigui tampoc els barris d'aquest barri de Girona és, i a Palau s'acosta. Per cert, documentant-me, vaig veure que Palau s'acosta era un municipi independent a l'any 63. Es va annexionar fa 4 dies, com aquell que diu. No?
Ah.
És interessant. I tampoc hi arriba el girocleta. Bé, es preveu que les noves estacions, en qualsevol cas, entrin en funcionament aquest any, amb la qual cosa l'enhorabona a Transports Municipals dels Gironers, a l'Ajuntament de Girona i als municipis que rebin aquest servei, perquè això també és qualitat de vida, no? Fora micro també parlàvem, imagina la possibilitat d'arribar amb el girocleta, jo que sé, ja sé que són distàncies, però no sé, a l'entorn, a l'Empordà, sortir del Gironès i anar doncs a la Bisbal o a l'Alt Empordà, a Figueres
o enfilar-se per la vall del Llémena cap a...
És que aquest
imagina't
aquest bombonet de,
o el Pla de l'Estany,
dins de la caixa de bombons que és Catalunya, que ho és. Els que estan embolicats, aquests que quan s'obren tothom hi posem la mà, un és l'Empordà, sense cap mena de dubte, però compta amb el Gironès. A mi m'agrada molt el Gironès. Mm-hmm. És una
combinació de muntanya i plana molt interessant. Que l'Empordà també té muntanya, evidentment.
I que però... té les Gavarres, sí, que és un dels eixos vertebrals de la biodiversitat del país. Però el Gironès i el girocleta... marida molt bé, com diria el Nando Jubany.
Doncs continuarem maridant.
Empresa Green.
Empresa Green.
Amb una iniciativa que... Mira que n'hem parlat, del cotxe elèctric i del vehicle elèctric, perdó, i de l'avenç que està tenint, que ara ja sí que ningú ho pot posar en dubte, però no havíem parlat de...
Saps quina és l'última estadística del lloc que venen més cotxes elèctrics del món i cotxes de tot tipus, que és la Xina, 31 milions de vendes, el segon lloc als Estats Units, 16 milions. Gener d'aquest any, 42% de vendes d'elèctrics purs a la Xina, 42%. Estem parlant, per tant, de 13-14 milions de cotxes elèctrics.
És curiós, perquè...
Saps en quin moment la corba preveu que només es vendrà un 2% de cotxes de combustió a la Xina? Els models de, diguem, futurs? Gener del 29. Que bèstia, no?
Està anant molt ràpid. Per això aquest tema que tractarem ara és tan rellevant, que és el reciclatge de les bateries dels vehicles elèctrics. Com tu deies, l'informe que ha fet l'Oficina Europea de Patents, l'AOEP, que no l'AOLP, l'AOEP...
Sí, molt diferent.
I l'Agència Internacional de l'Energia, aquí sí, l'AIE, segons aquests informes, que són ells, que són oficials, ja un de cada quatre vehicles venuts a nivell mundial ja és elèctric, a nivell mundial. Això significa que hi haurà un increment exponencial del volum de bateries que hauran de ser tractades com a residu en les properes dècades. Bé, això que està donant lloc a que cada vegada hi ha més demandes de patents relacionades amb el reciclatge de bateries, fins al punt de que l'any passat, en un any, va créixer un 40%. Aquesta situació supera de llarg a la fabricació de bateries. Això no sé si és una bona notícia o una notícia inquietant. La fabricació de bateries de vehicle elèctric creix un 16% anual. Mm-hmm. Els dels components d'automoció del vehicle elèctric en general creix un 2%, perquè no només són les bateries els components que són exclusius d'aquest tipus de motorització. I les previsions apunten, fixa't el que tu acabes de dir i que tu i jo no havíem parlat, és a dir, que no. Això són dades d'aquest
informe. No, se m'han acudit del tema que portes.
Doncs les previsions apunten que al voltant de 14 milions de bateries de vehicles elèctrics quedaran fora de la seva vida útil a partir d'aquí 10 anys. És a dir, no d'aquí 10 anys 14 milions, no. D'aquí 10 anys començaran a quedar 14 milions de bateries fora de servei anualment. Això significa que aquí tenim dos situacions. Una, un repte, tractament de residus. Dos, una oportunitat, recuperar aquests materials estratègics que formen part de les bateries per incorporar això que en diem economia circular i fer un sistema circular de fabricació de bateries elèctriques. Estem parlant del liti, del cobalt, del níquel, però que són, a més, fonamentals pel futur del vehicle elèctric, perquè no tenim aquests metalls que se'n diuen...
Jo seré dolent, eh? T'ho explica i a la part final seré dolent, ja
molt
veuràs.
Bé. El que tenim és aquesta...
Bueno, dolent o em faré una pregunta que ni tu ni jo segurament podrem contestar, però...
Molt bé. I qui s'està interessant per aquestes patents? Que això també és interessant. Doncs mira, fins fa uns anys, fins fa 4 anys, les empreses japoneses i sud-coreanes eren les que acaparaven gairebé totes les patents que demanaven les patents de bateries. Les empreses xineses ara ja són el 40% del total mundial. Però compte, perquè les empreses europees ja són el 18% de les patents, de demanar patents, però que segurament que les tindran, del total mundial. O significa, això què significa? Que hi ha dues potències emergents amb reciclatge de bateries elèctriques. Una, la Xina, que no es perd res, està a totes les festes. Però compta amb la Unió Europea. I això per què està passant? Pel suport que estan rebent les indústries per part de la Unió Europea, les indústries de reciclatge. Què ha vist la Unió Europea? Una oportunitat de negoci. I dos, una reducció de la dependència, que suposo que és del que vols parlar, de l'exterior, de minerals crítics i un augment de la competitivitat industrial. És a dir, si els minerals crítics els tenen personatges com Trump o Putin, anem pel pedregar, m'entens? Si som capaços de recuperar i de generar una mineria a partir del reciclatge, doncs ja està. Ja tenim el cercle tancat, no?
Per on anava jo? Doncs perquè actualment, efectivament, les bateries fins a mitjans, per entendre'ns, del 26, doncs hi ha liti, hi ha doncs cobalt, etc, 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 però el 27 ja surten al mercat les bateries sòlides amb sodi i magnesi, amb sals, que són un material ultraabundant, ultrabarat. I,
però que esdevenen residu, també. Com...
Sí, esdevenen residu, però no un residu valoritzable, probablement, com el que tu em deies. Aleshores, potser ara sí que necessitem aquest... No, el necessitem igual, el reciclatge, però vull dir, ara, els materials que hi ha són d'un alt valor... Però potser d'aquí 3 o 4 anys, perquè estan anant molt ràpid i els models de cotxes del 27, molts, els més bons, diríem, però això arribarà en 3 o 4 anys a la resta, seran d'aquestes bateries, que, a més, donen autonomies molt més llargues, menys perill d'incendi...
I són igual d'eficients?
Molt més.
Tinc entès que són més pesades, és possible?
Pot ser. No t'ho puc assegurar, però et donen autonomies de 1.000 quilòmetres o més de 1.000 quilòmetres.
La lleugeresa és un repte?
Segurament, però com que pots...
Per millorar l'eficiència del vehicle.
Però com que pots obtenir més densitat energètica, tens més autonomia, etcètera, etcètera. Per tant, entrem en una espiral d'una evolució en tots els sentits bestial.
El que està clar ja és que, la Unió Europea ha detectat aquesta oportunitat,
sí.
I dos, els xinesos, com sempre, un poble per davant.
Sí. Vinga.
Quin temps farà?
Doncs
Doncs els propers dies, aquest cap de setmana, el temps es tranquil·litza. Són notícia, com dèiem, les fortes tempestes d'aquesta tarda a diversos indrets de Catalunya. Aquest vespre, avançada la jornada i també de cara demà al matí, tindrem totes les dades, evidentment el 3CAT Info i Catalunya Ràdio, TV3, etcètera, etcètera. Però ara mateix, doncs, déu-n'hi-do l'enrenou a diversos indrets de Catalunya. Però, com dèiem, el pronòstic es mostra tranquil. Aquesta nit ja sense precipitacions, podria quedar-ne alguna al voltant de la costa del Garraf, nord de la Costa Daurada, i refresca aquesta nit, clarament baixa la humitat, i demà al matí un matí de luxe amb una fresca agradable. I a mesura que avancin les hores, doncs sol, restes de núvol celest de Catalunya, la tarda nuvolades al nord-est, algun ruixat aïllat, dissabte i diumenge dos dies de sol, nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu, potser algun ruixat aïllat, però no gran cosa. I les temperatures que inicien un augment, que es notarà dissabte al migdia, però que sobretot serà més que notable diumenge al migdia i especialment de cara a dilluns. Anem a previsions particulars. Dissabte l'Oriol pregunta a l'Hospitalet de l'Infant si s'espera gaire vent de 10 del matí a 2 de la tarda, una volada d'estels. En principi no hauria de ser vent especialment fort. La Sofia Mur, quin temps farà dissabte a Bellvei? Bellvei, doncs sembla que el temps serà assolellat tot dissabte amb caloreta a migdia. Diumenge, Amèlia Martín, cursa de les dones a Cambrils, quin temps s'espera? Doncs plàcid, Amèlia, podreu córrer sense problema i amb poc vent, això sí, com més avanci el matí, més calor. Sara Pons, catifes de clavells a Sitges al matí i la processó de Corpus a la tarda. No perilla, temps estable, calor a migdia. Cap de setmana, Cèlia Miró, la festa del timbaler del Bruc. Hauria de ploure? No. Sol, calor a migdia. Antonio Lozano, plantada de l'arròs a la Ràpita. Quin temps farà a la zona del Delta? Doncs tranquil, tampoc hi haurà problema. Paula, quin temps s'espera aquest cap de setmana a Palamós? També tranquil, sense complicacions. I la Patum de Berga, diverses preguntes. Hem triat la de l'Anna Ferrer, podria ser qualsevol altra. Pregunta l'Anna Ferrer, des d'avui fins diumenge. Doncs mira, de moment les tempestes d'aquesta tarda vespre, després marxen ràpid. Nits fresques, fredes una miqueta, tot i que la matinada de diumenge probablement ja no sigui tan freda. I el temps estable al migdia i, per tant, poques complicacions, poques possibilitats de pluja. En tot cas, dissabte a la tarda, diumenge a la tarda, alguna tronada aïllada no seria impossible.
La setmana que ve.
La setmana vinent anirem a Besalú de la mà de la Lourdes Sibeca. Ens entaularem a la Maroteca i en Miquel Rafa ens parlarà de gestió forestal des d'un dels gestors significatius del país, la Fundació Catalunya La Pedrera. El web catradio.cat, mail, Facebook, xarxa X i 3CAT Info, perquè som digitals, ens trobareu. I tot això gràcies a un equip. A la part tècnica, José María Campillo, redacció, Gori Massip, sots direcció i producció, Núria Ventura, i un cop més, el vostre home del temps de referència, en aquest programa està clar, Francesc Mauri. Que vagi molt bé.